Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 16 de novembre. Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Amb ella, com cada dia, fem els titulars de la jornada. Nou episodi del Darulls a la Bruna. Els fets van passar dissabte al migdia i van quedar recollits en un vídeo enregistrat des de l'exterior que ràpidament va circular per les xarxes socials.
S'hi veu com alguns joves llencen objectes contundents, fins a tres cadires, des dels balcons del quart pis cap al pati que hi ha a l'entrada de l'immoble. Els veïns es queixen de la inseguretat que provoquen aquest tipus d'incidents que no són aïllats. La coordinació del CSO La Bruna ho atribueix a una minoria de residents, mentre que el govern municipal denuncia la situació i diu que és del tot inacceptable la tensió amb la que es viu al barri.
Comença el gran recapte més necessari.
Fins al 13 de desembre es poden fer les donacions de manera virtual al web del Banc dels Aliments o presencialment a les caixes dels supermercats. Enguany, la 12a edició, recordem, a conseqüència de la pandèmia, ha hagut d'eliminar la recollida física d'aliments i les donacions ara són econòmiques.
La policia local interposa 35 denúncies per incompliments de les mesures anti-Covid.
11 per trencar el confinament municipal de cap de setmana i un total de 19 per saltar-se el toc de queda. Els agents continuen tramitant sancions per no portar la mascareta.
La Federació d'Associacions de Gremis Empresarials del Maresme esperona a tots els empresaris, comerciants i emprenedors de la comarca a iniciar la transformació digital dels seus negocis.
El vicepresident del gremi empresarial ha dit que és ara una necessitat absoluta i que això ho ha fet evident la crisi del coronavirus amb moltes activitats afectades per les restriccions.
Calella es promociona a l'edició virtual de la World Travel Market.
La destinació local ha fet èmfasi en totes les mesures de seguretat anti-Covid que el sector turístic ha adoptat aquest any. La Fira de Turisme de Londres és un dels punts de trobada dels operadors internacionals més importants que se celebren a tota Europa.
Els maresmencs de Tallets estrenen el seu primer àlbum debut amb el nom de El Pipeig.
És un recull de 9 cançons que ells mateixos recomanen escoltar en ordre. Aquest matí els components del duet Oriol de Ramon i Xavier Coca han passat pel programa La Ciutat per fer un repàs al seu àlbum debut que ells mateixos han produït.
I pel que fa al temps, la setmana ha arrencat amb un cel tapat, amb termòmetres, en clar descens. Avui podria caure alguna gotellada aquí a l'Alt Maresme, un cel que s'aclarirà demà dimarts i sobretot el dimecres, amb una tímida recuperació de les temperatures. Comencem la convivència dins el centre social ocupat de l'antic hostal La Gaviota i amb els veïns del carrer Diputació està molt en qüestió després de l'últim episodi d'incidents en què s'hi han vist implicats un grup de residents. Els fets van passar dissabte al migdia i van quedar recollits en un vídeo enregistrat des de l'exterior que ràpidament va circular per les xarxes socials. En ell s'hi veu com alguns joves llancen objectes contundents, fins a tres cadires es pot veure, i ho llancen des dels balcons del quart pis cap al pati que hi ha a la entrada de l'immoble. En les imatges s'aprecia que, mentrestant, dirigeixen crits cap avall, tot i que no es pot veure qui hi ha. De les portes dels tres balcons que hi ha al quart pis en surten un total de 7 persones, totes elles amb una aparença juvenil. Els cossos policials s'hi van desplaçar dissabte al migdia, van accedir a l'interior del centre social, alertats pels veïns, a la seva vegada preocupats i indignats per aquests aldarulls. Segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió, no es va fer cap identificació ni tampoc cap detenció.
Els veïns denuncien que no es tracta d'un episodi aïllat i que el barri es viu amb preocupació el comportament que demostren algunes de les gairebé 45 persones que resideixen a La Bruna. A principis d'octubre s'hi havien realitzat una trentena d'actuacions policials per aldarulls diversos, per la qual cosa el tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, va afirmar que el centre s'ha convertit en un nucli de conflictivitat aquí a Calella.
L'eloqüència de les imatges enregistrades des d'un pis proper a l'immoble ha obligat a la coordinació de La Bruna a donar-hi resposta. Ho ha fet 24 hores després i a través de les xarxes socials declinant l'oferiment de moment per parlar per Ràdio Calella Televisió.
En l'escrit diuen que la seva posició davant dels incidents no és d'indiferència, sinó que tot el contrari, que els preocupa com es viu dins i fora La Bruna. Demanen no criminalitzar a tots els residents perquè s'ha d'atribuir avui a una minoria. Segons ha pogut saber aquesta redacció, ara mateix s'està treballant internament per concretar l'estratègia de l'abordatge de la problemàtica que permeti garantir el projecte de recurs habitacional a l'antic hostal La Gaviota.
contundent comunicat del govern municipal. Els incidents, que afirma són del tot inacceptables, s'assegura que hi ha una situació de vandalisme i nul respecte de les normes de convivència que genera un ambient de tensió entre el veïnat que l'administració local diu que no pot tolerar.
Cal posar-hi una solució el més aviat possible, diu l'escrit remès a Ràdio Calella Televisió, referint-se al procés judicial que hi ha obert per l'ocupació de l'immoble. Al marge d'això, s'expressa el compromís de seguir treballant des de la policia local i en coordinació amb Mossos d'Esquadra per resoldre qualsevol conflicte que es pogués reproduir. Per últim, des de l'executiu local es reitera la voluntat de vetllar per les situacions de vulnerabilitat que puguin patir els residents del centre social.
El cas és que aquests aldarulls es van produir tan sols una setmana i un dia després de la data prevista pel llançament de l'immoble. Havia de ser el 6 de novembre. Finalment es va posposar sine die per ordre judicial.
Dies abans, l'alcaldessa de Calella va remetre una carta al jutjat d'Arenys de Mar demanant la pròrroga per poder concloure els informes tècnics de serveis socials sobre la situació i necessitats de cadascun dels residents i valorant a les dificultats a les que es veurien exposat com a conseqüència de les restriccions de l'estat d'alarma.
Des d'avui fins al 13 de desembre es pot col·laborar en el gran recapte organitzat pel Banc dels Aliments, que enguany se celebra de manera virtual. Les donacions seran econòmiques. Es podran fer de manera virtual a través del web de l'entitat o també presencialment a les caixes dels establiments col·laboradors. Aquest divendres i dissabte, 20 i 21 de novembre, es reforçaran alguns supermercats amb la presència de voluntariat, que explicarà la importància de seguir-hi col·laborant. L'objectiu d'enguany és aconseguir 6.000 tones d'aliments. A Calella, Naomi, es podran fer donacions als principals supermercats de la ciutat.
Són el Mercadona i el Bonpreu, on aquest cap de setmana hi seran els voluntaris, el Consum del carrer Sant Joan Josep, el Capravo del carrer Turisme, el Dia de la Nacional 2 i també el del carrer Sant Pere i l'Espart del carrer Església. Les persones interessades a col·laborar tan sols hauran de dirigir-se a la caixa i comprar un tiquet de 5, 10, 20 o 50 euros, tot plegat per minimitzar el risc de contagi. Ho ha explicat el tresorer de Càritas Calella, Josep Vidal.
Només hi haurà voluntaris el divendres i el dissabte a dos supermercats, en el Bonpreu i en el Mercadona. En els altres supermercats, que són pràcticament, doncs, són tots els de l'any passat i potser algun més, doncs és qüestió de demanar a les caixeres o als caixers que volen col·laborar pel gran recapte. I llavors els hi poden donar un tiquet de 5 euros, de 10, de 20 i de 50. Quan s'acabi el gran recapte, a partir del 21 fins al 13 de... Fins al 13 de desembre es farà telemàticament.
Vidal ha tornat a recordar la importància de col·laborar en aquest gran recapte més necessari que mai, i és que la demanda a Càritas Calella ha augmentat en un 80% només durant aquest 2020.
El nombre de famílies ateses, o sigui, que necessiten venir a l'economat de Càritas, el que deval més, va creixent en aquests moments, i fins divendres passat estem en 870 famílies, que és un 80% pràcticament més que en tot l'any passat, i aquestes famílies són 2.276 persones. O sigui que aquest any es necessita més que mai que la gent col·labori.
A més de les donacions a través del web i dels vals de 10 a 50 euros a les caixes dels supermercats o bé l'import que es desitja portar, també s'incorpora, recordem, el pagament per Bizum amb el codi 33596 i els codis QR que es trobaran en cartells publicitaris que redirigeixen a la web per fer les donacions.
Aquest matí a les 6 ha finalitzat el tercer cap de setmana de confinament municipal decretat pel govern català dins de les mesures per frenar la pandèmia. Hi ha hagut un seguiment majoritari amplíssim, però sí que aquest tercer cap de setmana s'ha saldat amb un total de 35 denúncies interposades per la policia local per diversos incompliments, dels quals n'ha donat Naomi detalls a mig matí.
Un total d'11 denúncies per no complir amb les restriccions de mobilitat entre municipis i 19 més per saltar-se el toc de queda, que es manté en vigor vigor tots els dies de la setmana i continua semblant més denúncies per no portar la mascareta. En els últims dies se n'han posat 5.
La situació epidemiològica millora a Catalunya. Salut ha comunicat avui 1.092 nous contagis i 52 defuncions més, superant el llindar de les 15.000 persones mortes per coronavirus.
El risc de rebrot baixa per sota dels 500, ara està en 438 punts, mentre que la velocitat de transmissió del virus, la coneguda com la R, recula fins al 0,78. Els malalts de Covid als hospitals es mantenen força estable, però continua la pressió a les UCIs, amb 587 llits ocupats.
Una i 10 minuts. Si la digitalització donava abans un cert avantatge competitiu a les empreses, ara s'ha convertit en una necessitat absoluta per garantir la viabilitat de molts negocis. El nou context de pandèmia ho ha posat en evidència. Ha acabat provocant que el canvi d'escenari empresarial que passa per la incorporació de la nova tecnologia en la gestió diària hagi arribat molt abans del que s'esperava. En això hi insisteix la Federació d'Associacions de Gremis Empresarials del Maresme, la FAGEM, que a principis de la primera onada ja va habilitar un espai a la seva pàgina web per acompanyar i animar els empresaris i emprenedors de la comarca a fer el primer pas cap a la digitalització.
El vicepresident de la FAGEM, Albert Quartada, ha reconegut que la digitalització dona oportunitat de futur a les petites i mitjanes empreses amb qui la crisi del coronavirus s'ha carnissat. Recomana als empresaris i comerciants tenir una actitud proactiva en l'actual moment d'extrema dificultat.
Digitalitzar-se no vol dir tenir una pàgina web exclusivament, potser per un tipus de negoci sí, per una altra digitalització vol dir potser doncs, fer una sèrie de processos que ara feia de manera manual, fer-los de manera telemàtica, automatitzar els pagaments perquè la gent pugui fer pagaments de manera ràpida, remota i telemàtica. O sigui, s'ha de veure, s'ha d'estudiar en cada negoci i a cada comerç i cada professional quina és la digitalització que realment la pot ajudar.
El vicepresident de la FAGEM esperona els empresaris i emprenedors del Maresme a fer tot el que està a les seves mans per revertir la situació actual i afrontar el futur incorporant la tecnologia als seus àmbits de negoci, i s'ha referit a les possibilitats del comerç online i a la importància d'entrar-hi amb una bona base.
Vendre per internet significa diverses coses. Una d'elles és que estic ampliant el meu mercat d'una manera exponencial, no? Uh-huh. Llavors, he de saber com utilitzar-ho. Vendre per internet no és tan fàcil com dir, em faig una web i ja està, no? És igual que quan obres un negoci, agafes un local, doncs no per agafar un local en un lloc determinat i obrir un negoci et funcionarà. Has de fer tota una sèrie de coses. Doncs en el món d'internet passa el mateix. I per tant, s'ha de saber aprofitar aquesta oportunitat. És a dir,
a través de l'apartat És Digital, la FAGEM dona informació i formació sobre transformació digital i és un espai per compartir experiències. Aquesta és també una assignatura pendent per l'administració, com es va posar de manifest en la tramitació d'ajuts als autònoms. Justament és una de les preocupacions que expressa l'empresariat en termes generals. Els ajuts no arriben i, en tot cas, són difícils de gestionar.
De la seva banda, el sector turístic internacional, que compleix amb el calendari de fires i trobades anuals, traslladant-les, això sí, a l'esfera virtual. Ha estat el cas de la World Travel Market de Londres, una de les cites més importants d'Europa i a les que sempre hi participa Calella aquest any, malgrat la pandèmia, no ha estat una excepció. Aprofitant l'esdeveniment, els representants de la destinació local han realitzat un total de 18 entrevistes amb agències de viatge i operadors turístics. El mercat britànic per Calella continua sent un dels principals països emissors de visitants.
El turisme britànic ocupa el tercer lloc del rànquing de països emissors de turistes a Calella. Entre maig i octubre es van comptabilitzar més de 227.000 pernoctacions de ciutadans del Regne Unit. Per davant, en xifres, hi ha el turista nacional i el rus. Al World Travel Market de Londres, Calella ha promocionat l'oferta local, incidint en les mesures i normatives que s'han adoptat per oferir una experiència turística segura. La participació a l'esdeveniment de la fira s'ha fet a través de l'estand virtual de l'Agència Catalana de Turisme, que també ha donat aixopluc a d'altres destinacions del país, com la Costa Brava i la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre o el turisme de Barcelona.
Més notícies. A Comarca, una macrooperació dels Mossos d'Esquadra ha permès desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana a gran escala que operava aquí a la comarca. L'organització havia adquirit diverses cases i una nau industrial per cultivar plantes de marihuana a diverses comarques catalanes. Després enviava la producció a nombrosos països de la Unió Europea. Amb l'operatiu s'han detingut 16 persones d'entre 20 i 49 anys i s'han comissat 12.212 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement. També 113 quilos de cabdells, dues armes de foc, 98.000 euros en metàl·lic i 4 vehicles. El macrodispositiu de Mossos, amb més de 100 efectius, es va dur a terme dimecres passat. Es van fer 8 entrades i escorcolls a les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta, a Blanes, Vilanova del Vallès, Caldes de Montbui, Castellà del Vallès i Sallent. La investigació policial es va iniciar l'any passat i es va centrar en dues cases de Sant Cebrià i també Tordera, amb sospites d'estar-hi cultivant marihuana. Els socialistes del Maresme volen recuperar la llei de barris que va impulsar el govern encapçalat pels presidents Maragall i Montilla. De fet, l'executiva comarcal socialista vol que s'inverteixin 250 milions d'euros anuals. Ho han fet públic a través d'un comunicat on posen de manifest que aquesta reclamació formarà part del seu programa electoral per les eleccions al Parlament del pròxim 14 de febrer. El primer secretari del PSC de Pineda i alcalde, Xavier Amor, ha dit que la llei permet millorar els barris més desafavorits i que en el seu moment va suposar un impuls molt important per molts barris d'arreu del territori. El PSC de Pineda demana també que el barri del Carme del seu municipi pugui rebre els ajuts d'aquesta llei. En la darrera convocatòria de la Generalitat, aquest barri no va aconseguir finançament i ara el PSC torna a demanar que reactivin els ajuts. Amb tot, el PSC critica que el govern de la Generalitat, de Junts i Esquerra, doni l'esquena als ciutadans d'aquests barris. Demana que es puguin reactivar per cohesionar les ciutats i els pobles. I a Pineda, l'Ajuntament ha obert un nou canal de comunicació en línia per resoldre dubtes dels seus ciutadans. Es diu l'alcalde t'atén i té per objectiu saber quantes persones del municipi es troben afectades per retards en el cobrament d'ERTEs o de la prestació d'atur per poder fer d'intermediari amb l'administració de l'Estat i trobar-hi una solució. En aquest sentit, el consistori ha obert una línia de WhatsApp perquè aquestes persones afectades expliquin quina és la seva situació, quan es va aplicar un ERTE al seu lloc de feina i des de quan no el cobren o des de quan fa que no reben la prestació de l'atur que els pertoca. Els demana des de l'Ajuntament que no s'enviïn notes de veu a aquest número de WhatsApp. S'intentarà, diuen, donar resposta a totes les situacions plantejades per les persones usuàries. Els mataronins de Tallets han publicat el seu primer disc, El Pipeig, sota el segell Loop Records, un recull de 9 cançons on es mesclen estils ben variats, com el trap, el reggaeton, el rap o fins i tot el jazz. Aquest matí els components del duet, Oriol de Ramon i Xavi Coca, han passat pel programa La Ciutat per fer un repàs de la seva breu trajectòria. Diuen, Naomi, que han triomfat fent trapeton, una barreja de reggaeton i trap amb cançons de consum ràpid que s'enganxen molt fàcilment. I de besita ja no sé si tu estàs enfadada, però porto hores esperant-me la teva trucada. I de besita ja no sé si tu estàs enfadada. Com aquesta que escoltàvem, Bebecita. De fet, El Pipeig és el primer àlbum debut de Coca i de Ramon. De fet, ells mateixos l'han produït en el seu estudi, la Kate Studi. És un treball més pensat, meditat, que defuig de la quotidianitat que despertaven els seus grans temes com a Màquing i Tinc una casa. De Ramon i Coca han explicat que després de treure tants singles tenien ganes de poder crear una cosa amb un sentit i amb una noció de conjunt i de qui neix El Pipeig.
Volíem fer un disc també per... Som molt de singles nosaltres i d'anar traient coseta, un videoclip, un tal... Però al final volíem crear també un relat una mica més llarg, més per qui realment li agradi el nostre projecte, que tingui alguna més evolucionat per escoltar-se.
I també que ens definís una mica més. Llavors, potser les expectatives que tenim és que arribi al màxim de públic possible, perquè vull dir, el disc està format per cançons molt diferents que acoten targets molt diferents. Llavors, jo crec que el nostre objectiu principal és que cada cançó arribi al seu target corresponent i que la gent que l'ha d'apreciar l'ha de saber apreciar, no?
Segons ells mateixos, és un disc que ha nascut del confinament i de les hores lliures que els va vindre per crear-lo. El Pipeig també compta amb col·laboracions importants amb artistes com la Fumiga o Ebony.
Sí, a mi, per exemple, personalment em va anar molt bé per la teva inspiració i per tenir moltes hores i zero presses per crear. I d'allà van sortir una mica les bases, els fonaments del que va ser després cada cançó.
Uh-huh. Sí, entre el que va ser la quarantena i aquest estiu, que ha sigut una mica així raro, ha sigut on ha sortit el disc.
El disc sencer amb Charango al Canet Rock, un tema que van avançar tot just fa una setmana i que ja acumula prop de 30.000 reproduccions a Spotify.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs acabarem una nova edició informativa amb la previsió meteorològica pel que queda de dia i també pels pròxims. Amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un petit canvi de temps que tindrem i que ens afectarà només avui dilluns. Amb núvols baixos abundants, baixen les temperatures i també es pot excavar alguna precipitació de caràcter feble i dispers al llarg de la jornada aquí al Maresme. Una situació que contrasta i molt amb la d'aquest cap de setmana amb temperatures plenament primaverals que hem tingut, sobretot ahir diumenge, però també dissabte van pujar molt les temperatures. Com dèiem, situació, per tant, amb aquest petit canvi. De cara a demà, altre cop el temps s'estabilitza, les temperatures es tornen a recuperar, no tant com el cap de setmana, però tornem a tenir un ambient molt suau al migdia, les mínimes baixaran, la nit serà més freda. Demà amb domini del sol, amb alguns núvols prims i vents molt fluixos, tant avui com demà, a tota la costa de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 22 minuts, posem el punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 16 de novembre. Naomi Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres i tornem demà puntuals a la una amb més notícies. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.